Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Jornada marcada de moment per la bomba a la Copa, per l'eliminació del Real Madrid a mans de l'Alcoyano, equip de segona B que la temporada passada estava a tercera divisió. Va portar el partit a la pròrroga i amb 10 futbolistes sobre el terreny de joc va ser capaç de fer el gol de la victòria per certificar a l'Alcoyanazo. El futur de Zidane torna a estar sobre la taula, no sembla que s'hagi de prendre cap decisió a curt termini. A l'Atlètic de Madrid fora de la competició, el Real Madrid també, així que està avisat el Barça que aquesta nit visita el Cornellà a partir de les 9 de la nit, amb la baixa de Leo Messi per sanció, de Dest per lesió, i Koeman ha deixat fora de la llista per donar-los descans a De Jong i també a Jordi Alba. També avui a la Copa es disputa l'Eivissa Athletic Club a partir de les 7 de la tarda, ahir Córdoba 0, Real Societat 2. I a la Lliga, que paral·lelament tenim en marxa la jornada 19, avui juga el líder, l'Atlètic de Madrid, visita l'Eibar a partir de 2:15, abans a les 7 de la tarda, València Osasuna. Jugats ahir, Getafe 1, Huesca 0, Betis 2, Celta 1 i Villarreal 2, Granada 2. Tot, la Lliga i la Copa, el Tiempo de Juego de la Copa avui a partir de les 7 de la tarda. En clau electoral, sense grans novetats després de la trobada ahir entre el president de la gestora, Carles Tusquets, i els tres candidats. La data del 7 de març es manté, però encara no és oficial. El més noticiable, segurament, la presència de Ronald Koeman en aquesta trobada per fer explícita la necessitat de reforçar, si es pot, l'equip. Però la conclusió continua sent que Eric García no vindrà ara. A segona, dos dies pel Girona Espanyol de dissabte. Sentirem a Vicente Moreno i a Mamadou Sila en la prèvia del partit. En bàsquet, victòries del Joventut i de l'Andorra al top 16 de l'Eurocup. Joventut 95, Nanterre 90 i Mornar 71, Andorra 74. A l'Eurolliga femenina, avui a l'Uni Girona disputa el segon partit de la segona volta davant del Ekaterinburg, l'actual campió d'Europa, a partir de les 5 de la tarda. En handbol, gran partit avui al Mundial. Espanya-Alemanya arrenca la segona fase. És partit vital per estar als quarts de final. La cita a partir de les 6. En futbol sala, el Barça ja coneix rival per vuitens de final de la Champions. Serà el Villeneuve francès. El Barça, que ahir va obtenir el bitllet per la Copa del Rei, superant el Navarra per 4-2. I notícia d'última hora, la tenista Paula Badosa, confinada a Melbourne per l'Obert d'Austràlia, ha donat positiu per Covid. Avui comentarem la jugada, el debat d'Esports Cope amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, ahir va caure el Madrid. Creieu que el Barça caurà avui també a Cornellà? Creieu que sí, 51%, que no el 49%. I en clau espanyol, el Girona és un rival més o un rival especial? És un rival més pel 38%, un rival especial pel 62%. L'Héctor García està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota, que és la pilota de la Copa, ja roda Esports Cope. Todo listo para el Cornellà Fútbol Club Barcelona de hoy a las 9 de la noche. Te esperan exclusiva en DAZN. En directo por streaming o bajo demanda, sigue la Copa del Rey al completo y mucho más. La Euroliga, la Premier, MotoGP, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Vinga, comencem i ho fem parlant d'aquesta Copa del Rei que tantes sorpreses ens està deparant. L'Atlètic de Madrid, que es va carregar o que va caure a mans del Cornellà fa uns dies. Ahir el Real Madrid va caure al camp de l'Alcoyano i a veure què passa avui amb el Barça, que visita precisament el Cornellà a partir de les 9 de la nit. Saludo al Manuel Oliveros. Hola, Oli, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
I saludo també, tenim el president del Cornellà, l'Àlex Talavera. Presi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem?
Bé, bé, amb ganes, sempre.
Tot a punt?
Bueno, això espero.
I coquet a l'estómac o què?
Pues la veritat que no gaire, eh?
No?
I jo crec que la tensió que portem aquests dies, bueno, o potser millor dit, no s'ha anat, no? Jo crec que aquest nervi, jo crec que s'ha quedat estable per no sé quant temps. Llavors, jo crec que, bueno, aquesta tensió de la gestió, de que tot surti bé, no? Pues de poder atendre tothom, de que l'equip estigui conscienciat del moment històric que estem vivint, de la situació de jugar porta tancada, d'intentar llançar iniciatives per l'afició i per la ciutat de Cornellà i per tothom. Bueno, jo crec que tota aquesta tensió, pues, encara tenim dins i no veiem que sigui més o menys per partir d'aquesta nit, però evidentment quan a nivell d'il·lusió sí que ho notem, perquè evidentment és un dia únic i tenim moltes ganes que arribi el moment.
I pràcticament la gent, és broma, però la gent dirà, ara estan obligats, perquè clar, van eliminar l'Atlético de Madrid, ahir l'Alcoyano al Real Madrid i ara el Cornellà al Barça.
Sí. Jo aquests dies jo no ho trobo com a broma, O sigui, al final la gestió de les expectatives i de les emocions en els jugadors i les expectatives com a club és molt important, no? Portem tres períodes consecutius, Copa del Rei, Real Madrid, ara l'Atlético de Madrid, com bé comentes, no? S'ha guanyat l'Atlético de Madrid, l'equip que millor en forma està ara mateix, no? L'expectativa és molt alta, no? I clar, gestionar tot això i mantenir aquest nivell durant tant de temps amb diferents situacions que trobes, no? I la situació actual, pues, no és la millor de tots, no? Partits de Lliga, que tenim molta tensió a la Lliga i molta pressió perquè, pues, hem de continuar sumant de 3-3, l'atenció dels jugadors, no? Mental, de jugar cada setmana, entre setmana, la Copa del Rei, l'atenció també de poder competir, i la il·lusió de poder competir contra primers equips a nivell mundial. A tot això és tensió, però és apassionant també, no? A nivell de poder viure tots aquests moments. Però sí,
els jugadors estan bé, tots?
Tindrem baixes per temes de Covid. El porter es va donar un cop al cap i estem intentant que, bueno, pues amb una protecció pugui participar. Bueno, l'Adri es va trencar el creuat. Per això dic, o sigui, no és la millor situació, no?, per poder combatir.
Baixes per Covid en plural, dius?
Tenim dues baixes per Covid.
Dues baixes?
De primer planter, sí.
Llavors, no es diuen els noms, no?
Sí, però bueno, això, si m'ho permeteu, m'ho reservo.
Clar.
Informació sensible, no? Competirem al màxim amb el molt bon equip que traurem i intentarem, doncs, això, plantar-li cara amb respecte, però amb caràcter al Barça.
No ve Messi, que està sancionat, i no està Jordi Alba, que tenia certa gràcia ser mort veure Jordi Alba jugar contra el Cornellà, no?
Sí. La veritat que ha sigut un bon moment, no?, veure el Jordi, pues, competir contra nosaltres quan vam estar jugant junts i compartint vestidor, no? Però bueno, ja m'ho va dir que no participaria i bueno, el tema és que per ell el millor possible i que descansi, que tenen un repte important a la Lliga també, i no obstant, el Barça vindrà amb molt bon equip, o sigui,
sí,
no s'excusa pensar, escolta, el Messi no ve, el Jordi tampoc, bueno, tenim més probabilitats, no, escolta, és el Barça, un dels millors equips del món, nosaltres som a Cornellà, cadascú amb les seves eines, i nosaltres competirem al màxim, no?, amb tot el respecte, però amb el cap ben alt de poder competir igual que ho van fer amb l'Atlètic de Madrid.
Escolta, parlant d'excuses, et pregunto com t'han sentat les paraules d'ahir de Koeman, parlant de la gespa artificial, del tema de la llum, de les dimensions del camp i de tot plegat.
Bueno, a veure, vam preguntar un altre cop, no?, si molestava això. A veure, no és un tema que em molesti. O sigui, jo crec que el Ronald, no?, l'entrenador del Barça, els jugadors del Barça, els jugadors en general, els jugadors de primera divisió, de futbol professional, la gent del futbol professional són referents per molta gent, no? Nosaltres, que som un club formador, pues, intentem tenir molta cura, no?, dels missatges que donem perquè ens dediquem a això, no?, a formar esportistes i persones, no? Jo crec que comentaris d'aquest tipus, que no crec que ho hagi dit en aquest sentit, no? Sinó en el espectacle, no? De veure, o sigui, veurem un partit al Camp de Cornellà, no és el mateix que veure un partit al Camp Nou o al Bernabéu, no? Perquè si no, el sentir missatges d'aquest tipus em preocupa en el sentit de veure que el futbol professional s'està apartant massa del futbol de formació, del futbol amateur. Jo no crec que hagi de ser així, ni que sigui, no? Però no crec que ajudi, no? O sigui, crec que el futbol professional ha de tenir certa empatia amb el futbol amateur, amb el futbol de formació, amb el futbol modest en general, perquè al final nosaltres mateixos ens dediquem a una tasca de formació en camp de gest artificial i orgullosos per poder donar sortida a tots els futbolistes possibles en el futbol professional, no? Jo crec que s'ha de tenir aquesta visió de futbol de país i que no tots tenim la possibilitat de jugar en camps com tenen els professionals, no? I la gran majoria de futbolistes professionals s'han format en camps de gest artificial. Messi s'ha format en camp de gest artificial. Jo vaig jugar a les categories inferiors del Barça, sé el que és jugar al Barça i el gest artificial, no? Jo crec que el futbol és molt més que un terreny de joc.
De tema de números, per exemple, si passeu d'eliminatòria, quan cobra el Cornellà?
Per eliminatòria, uns 30.000 euros.
30.000 euros. Sí. Mm. Mm. I el pressupost del Cornellà quin és? Perquè ahir, per exemple, deien l'Alcoià no tenia 700.000 euros o una mica més, no? El Cornellà?
Nosaltres, depèn, el que m'han preguntat és si ja parlem del pressupost dels jugadors, del primer equip, de tot el que és el club,
de jugadors, escoles i tal, sí.
De 600 i pico de jugadors, del primer equip són 800 i el total són 1.100.000. Mm.
I ahir ens va dir el Quique Iglesias que l'esponsor vostre, que per cert va col·locar la seva pancarta al seu edifici i tal, posa també una injecció pel partit d'avui, no?
Bé, no, hem tancat un acord, aprofitant el partit, hem tancat un acord a 2 anys, no? a més llarg termini. En Inter té una visió més a llarg termini, és una empresa que té una vinculació a la ciutat i una vinculació social molt forta, llavors, evidentment, a nivell de notorietat, li interessava també entrar en aquest partit, nosaltres també, però l'acord ha sigut més ampli. Més ampli per buscar un posicionament en valors per a l'Inter, que té un caràcter molt de responsabilitat social corporativa, no? L'empresa, de notorietat en aquests partits i d'activació comercial, perquè, evidentment, el volum que té el club i la notorietat els farà també incrementar cartera de clients.
Molt bé. He vist que la pancarta, per cert, ganes de volver a ganar, ara ja està al camp, no? Està allà, està a l'estadi,
no? Sí. Això va ser idea també de l'Albert, de l'Inter, i va estar bé.
Molt bé. President Àlex Talavera, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé aquesta nit.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Així respira el Cornellà. Busquem ara les novetats al Barça amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Bé, ha estat partit al Barça, amb el que li va passar l'Atlètic de Madrid, amb el que li va passar ahir al Real Madrid, i et dic una cosa, havent caigut aquests dos a la Copa del Rei, la Copa, si el Barça no es despista i fa bé les coses, és la competició segurament que millor se li posa.
Sí, sembla que sí, no? És allò que coneixem com un partit trampa d'aquesta nit. Koeman el vam veure molt preocupat per haver de jugar sobre gest artificial. De fet, deia que per ell això no és futbol. Per tant, el Cornellà és un enemic, el camp també. L'últim precedent sobre gest artificial és d'ara fa un any a Eivissa, on el Barça va patir, recordem, per guanyar 1-2. L'equip, a més, s'ha de sobreposar també la frustració que arrosseguen després de perdre la final de la Supercopa d'Espanya. En la convocatòria, ja ho sabeu des d'ahir, el Barça no pot comptar amb Messi per sanció ni amb Des per lesió. També es queden fora De Jong i Alba per descans. De fet, són les dues úniques concessions en la llista de 20 futbolistes. La gran novetat és Àlex Collado, el davanter del filial, entra per primer cop amb Koeman, tot i que ja va debutar amb Valverde i va tenir minuts amb Setién. M'explicaven de Collado des de dins del club que sempre ha tingut molta rivalitat amb Riqui Puig des de petits, que han tingut èpoques de tot. Avui potser els podem veure els dos a l'11 del primer equip. Completen la llista els habituals del filial, Mingueza, Conrad i l'Aix Moriba, que podria debutar, i Arnau Tenas.
Quin 11 creus que farà Koeman, Helena?
s'ha de dir que sempre hi ha d'haver 7 futbolistes del primer equip al camp. Jo crec que, tot i anar convocat, seran suplents Busquets i Dembélé, en el cas del Francesc, pel risc de lesió que pot tenir un camp de gespa artificial. I la meva aposta és Neto a la porteria. No va jugar a la Supercopa d'Espanya, va demanar marxar i l'han retingut, li han vetat la seva sortida, per tant jo crec que la Copa...
Home, si no juga avui a l'home, pobre.
Sí, serà per Neto. El lateral dret, l'únic que hi ha és el central reconvertit Mingueza. L'eix de la defensa, jo crec que pot donar continuïtat a Araujo i Lenglet i Júnior al lateral esquerre. Al mig del camp, Pjanic amb Riqui Puig i Pedri, i al davant, Trincao amb Griezmann i Braithwaite.
Molt bé, recordar que aquesta temporada el filial va guanyar a Cornellà, 0-1 en gol, sí, de Collado, precisament.
Amb un golaç de falta de Collado fa just un mes, feia poques setmanes que havia tornat de lesió, i sí, va guanyar per la mínima, li va costar el camp del Cornellà. Ahir deia Koeman, en la seva queixa dels camps de gespa artificial, que els joves estaven més acostumats, tenien més experiència de jugar en aquests estadis amb poca il·luminació, amb aquesta gespa. Per tant, jo crec que avui veurem que hi haurà futbolistes joves sobre el terreny de joc.
Molt bé, a veure què fa Koeman i a veure com va el partit. Ho comentarem. Condis, moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
3:22, pausa i l'eliminació del Madrid. En Verti quieren ayudarte estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Mira Zidane qué cara tiene ahora mismo Miguelito.
Está metido en el campo aplaudiendo a sus jugadores. Es un auténtico poema al Madrid, ¿eh? Los jugadores cabizbajos no saben dónde mirar. Benzema intentó sacar rápido. Militao mirando al cielo. Un cuadro al Madrid.
Juega con 10 el Alcoyano. Repito, juega con 10 el Alcoyano. Palma el Madrid 2-1. Zidane desesperado. Va a dejarle sacar a José Juan. Saca fuerte. El Madrid eliminado.
Final.
El Alcoyano clasificado. El Madrid eliminado. A la calle el campeón de liga. Increíble lo que estamos viviendo aquí en el Collao.
Esto es el fútbol, ¿sabes? Son cosas muy difíciles porque es verdad que jugamos contra el segundo B y tenemos que, bueno, que ganar el partido normalmente, pero bueno, al final no es así, no ha sido así, pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Eso puede pasar, pasa, son cosas que pasan en una carrera de un futbolista y bueno, hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente. Y bueno, eso vamos a seguir trabajando y no vamos a volver locos y vamos a pensar y seguir trabajando.
Doncs sorpresa monumental a El Collao, aquesta eliminació del Real Madrid a mans de l'Alcoyano, que va portar el Madrid a la pròrroga. Es queda amb 10 jugadors i tot i amb això acaba guanyant el partit amb el seu porter José Juan, de 41 anys, pràcticament 42, com a gran heroi del partit. Anem cap a Madrid per veure com està el pati. Saludo al Melchor Ruiz. Hola, Mel. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es castañazo histórico, ¿eh? De estos que hay que poner en la lista al lado de Toledo, Alcorcón, no sé si hay alguno más, ¿no? Pero es de ese calibre, ¿eh?
Sí, derrota y eliminación histórica. Este 20 de enero del 2021 va a quedar situado en la lista negra del Real Madrid en Copa como el Alcoyanazo, junto al Toledazo que decías, el Alcorconazo.
Alcoyanazo, ¿no?
Sí. Suena duro y contundente, pues así fue la derrota ayer del Real Madrid, también incluido el Irunazo, que también fue para el Real Madrid. Sí, sí, una derrota dolorosísima, ha causado en el club enfado, malestar, decepción y dudas en ese proyecto que encabeza Zidane.
Que dice, cuando dices en el club, quieres decir en Florentino, ¿no?
Digo en el club en general, bueno, en los aficionados ni te cuento.
Bueno, claro, sí.
La indignación es, yo creo que es genérico en el club, en los aficionados, en absolutamente todos, porque nadie esperaba un batacazo como el que se produjo anoche en el Collao, ¿no? Te decía que Zidane se dice que son cosas que pueden pasar, que se sigue encontrando fuerte, que está, lógicamente, es una derrota dolorosa, pero que no tiene pensado renunciar, ni dimitir, ni nada que se le parezca. Y en el Real Madrid, bueno, entienden que es momento de no tomar decisiones en caliente, que hay que reflexionar sobre cómo está transcurriendo la temporada, porque no solo es lo de ayer, que es muy importante, hay que hacer autocrítica y hay que buscar soluciones a lo que le está pasando al equipo, y sobre todo centrarse ya en la Liga y la Champions, que es las dos únicas competiciones que le quedan, ¿no?
O sea, que no crees que a corto plazo la eliminación de ayer pueda tener consecuencias para el futuro de Zidane.
Yo, Joan, en el mundo del fútbol no meto la mano absolutamente en el fuego por nadie, ¿no? Pero en principio la información que tenemos es que, dada todas las circunstancias que se están viviendo, la pandemia, la situación económica, bueno, todo lo que hay alrededor, todo lo que está transcurriendo, los jugadores, etcétera, etcétera, no quieren tomar decisiones en caliente, quieren reflexionar, quieren hablar, quieren ver cómo se sale al paso de lo sucedido, cómo reacciona el equipo tras haber perdido dos títulos en 7 días, la Supercopa de España y anoche la opción de la posibilidad de la Copa. Y así que, en principio, yo creo que hasta final de temporada no se van a tomar decisiones al respecto.
Melchor, pero en el caso de que se tomaran decisiones, desde la casa, ¿cuál sería el primero? Es decir, gente de la casa, ¿cuál sería el primero? Y de fuera, ¿en quién piensan?
Bueno, ahora mismo no se contempla esa opción, como te digo, Oli, pero bueno, ya sabes que Pochettino era el que gustaba, se ha comprometido con el Paris Saint-Germain, pues queda Agnelli, prácticamente de los hombres que han estado sonando últimamente cuando había alguna debacle o alguna duda sobre Zinedine Zidane. Pero insisto que a estas horas, y aunque en el mundo del fútbol es muy cambiante, no se piensa en eso. Y dentro de la casa, pues ya sabes que está ahí Raúl, pero no veo esa opción ahora mismo yo.
¿Te refieres a Allegri, de fuera?
Sí, Allegri, perdón, he dicho Agnelli, Allegri.
Zidane señalado, pero muy señalados también los futbolistas, Melchor. Y en particular de los que estuvieron ayer, sobre todo Marcelo Isco, ¿no?
Sí, yo creo que la eliminación es injustificable, ¿eh? Se puede explicar, pero es injustificable por muy pocos minutos que tenga la unidad B, por el terreno de juego, por un penalti que no se le pitó a Militao. No se puede permitir una contra en una prórroga con superioridad numérica a falta de 10 minutos y que te echen fuera de la Copa. Yo siempre digo, Joan, Oli, que para mí los jugadores son los que ganan y pierden. Y en esa dualidad de responsabilidades que hay entre el técnico y jugadores, yo creo que siempre tiene un poquito más los jugadores que el técnico. Y evidentemente, se dice mucho que Zidane está utilizando su 11, 12, 13 hombres y que no utiliza más. Bueno, a lo mejor no utiliza más por la imagen que vimos ayer, ¿no? Porque él los ve a trabajar diario, y lo que vimos ayer, ninguno de ellos, desde luego, se ganó la posible titularidad de ni siquiera poder sustituir a algunos de los de la unidad A, que tampoco están en su mejor.
Pero ayer el equipo era un buen equipo, y acaba el Madrid en el campo con Hazard, Kroos, Benzema, Asensio y Casemiro,
A la desesperada. Sí, bueno, Casemiro todo el partido,
Sí,
o sea,
sí, por
que
eso.
Sí, hubo 9 cambios. Pero yo creo, no sé qué opináis vosotros, yo creo que ese equipo es para ganar a un segunda B,
porque claro,
tengan más o menos partidos, es decir, la diferencia de categoría y demás. Por eso te digo, y de hecho futbolísticamente, si nos olvidamos de que es el Alcoyano y el Real Madrid, salvando las categorías, la calidad que les distancia y todas esas cosas, bueno, el Real Madrid controló, no hizo un buen partido, se fue 0-1 al descanso ahí prácticamente con una proximidad a la portería del rival, y en la segunda parte también seguía dominando, pero bueno, lo que pasa, si no cierras los partidos, cualquier equipo te puede complicar, así como así fue, ¿no?
En Liga, ¿quién espera este próximo fin de semana?
El Alavés el sábado en Mendizorroza a las 9 de la noche, es decir, en nada, Elsa, en 3 días. Hoy han trabajado de recuperación un poquito, mañana entrenamiento para preparar un poco más. Y bueno, hoy ha trabajado Odegaard, ha trabajado Carvajal, que no estuvieron. Vamos a ver si llega Sergio Ramos, que sabéis que tiene molestias en la rodilla izquierda y que se perdió el partido de ayer. Y bueno, a cambiar el chip rápidamente, ya sabes. Bueno, yo creo, dicen los técnicos, que lo mejor después de un resultado tan negativo como el de ayer es poder jugar rápidamente un partido y resarcirse, así que esa es la oportunidad que tienes.
Te escuchamos durante el día, Mel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buena tarde.
I abans del debat, un apunt en clau electoral. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que no han canviat molt les coses després de la reunió d'ahir entre Tusquets i els tres candidats. La data de les eleccions es manté el 7 de març, però no és oficial encara. Sí que va cridar força l'atenció la presència de Koeman durant alguns minuts en aquesta trobada.
Sí, és el que va cridar més l'atenció. Va aparèixer ja a 4:45 de la tarda. Els candidats ho van fer a 5:45 de la tarda. Es va reunir primer amb Carles Tusquets i després amb els tres candidats i també amb el president interí. Aquesta trobada a les oficines del club en total va durar 1 hora i mitja, 10 minuts menys que la de divendres, i on, com dèiem, estava Ronald Koeman 10 minuts, va ser l'entrenador del Barça, i l'ambient a les oficines del club va ser cordial, però, com deies a l'entradeta, Joan, sense grans novetats. Dimarts, reunió a la comissió gestora, on decidiran la data oficial de les eleccions. Dimecres la faran pública en un comunicat. I ara és el moment d'escoltar els candidats. Van parlar a l'acabar la reunió davant de l'Auditori 1899 i ho farem per ordre d'aparició. Primer, Toni Freixa, que parla del vot per correu postal, de la situació del club, i d'Eric García.
En principi es queda com està, perquè el protocol d'implantació del vot per correu i el conveni amb correus perquè els socis del Barça puguin exercir el seu dret de vot amb aquesta modalitat, aconsella mantenir la data del 7 de març i no és possible avançar-la. La situació del club és la que és, la que tothom sabem, és una situació crítica com a conseqüència de que l'estadi està tancat i que no podem generar ingressos com generàvem normalment, i aquest descens de 300 milions. Crec que en qualsevol cas això serà una qüestió que la comissió gestora de decidirà la reunió de dimarts vinent, però jo crec que es tancarà l'operació Amèric García per la incorporació a final de temporada, que és quan ve lliure.
Paraules de Freixa, torn de Víctor Font, que parla de la data de les eleccions i de les explicacions que els hi va donar Carles Tusquets.
La realitat és que el dia 7 de març sembla que, des d'un punt de vista operatiu i logístic, seria el més aviat possible. Hi ha encara discussions que estan passant amb correus. Hi ha també inclús un altre tema que és extern al club, que podria afectar, que és la data de les eleccions al Parlament. No poden coincidir els processos de correus per unes eleccions amb les altres. Per tant, és un altre inconvenient extern que nosaltres no controlem. Que el vot per correu voldria dir que hi hauria socis i sòcies que començarien a exercir el seu dret a vot el dia, si no recordo malament, el 16 de febrer. Des d'un punt de vista de campanya, de contrastar projectes, de fer debats, etc., doncs no podem esperar els 10 dies, 7 dies abans de les eleccions presencials, perquè hi haurà socis i sòcies que exerciran el seu dret a vot abans.
Hem de dir, de les eleccions de la Generalitat que esmentava Víctor Font, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté provisionalment les eleccions el 14 de febrer. La sentència definitiva es dictarà abans del dia 8 de febrer. I ara, com sabeu i hem estat explicant, Ronald Koeman va estar 10 minuts amb els candidats, va parlar de mercat, no va sortir el nom de l'atacant Memphis Depay, però sí el d'Eric García. Joan Laporta va donar tots els detalls.
Ronald Koeman ha planteado que necesita un central porque tiene pues, varios lesionados, y ya se ha hablado de este jugador, de Eric García, que bueno, que a Ronald pues le gusta y que le gustaría que viniera ahora. Cuando se le ha explicado a Ronald la situación económica, que el Barça no puede permitirse ahora hacer esta inversión, y menos cuando este jugador acaba contrato a final de temporada y podría venir gratis, pues lo ha entendido perfectamente, y ha sido el propio Koeman que ha dicho que lo entendía y que nada. Que lo aceptaba. Yo entiendo que todo pues tiene que decidirse cuando el Barça tenga un nuevo presidente y una junta directiva, y si el jugador, pues que ya lo ha demostrado, y esto a mí me gusta, que ha demostrado que quiere venir al Barça, pues oye, seguramente pues a final de temporada vendrá al Barça.
i com a punt final donar les gràcies ahir, perquè l'equip de comunicació del Barça per primera vegada va obrir l'Auditori 1899 als periodistes perquè no passessin fred, i també va deixar que entressin fins la porta de les oficines per veure l'arribada de Koeman primer i després dels tres candidats.
Això està bé, perquè el dia dels precandidats que presentaven les paperetes vam passar un fred allà brutal.
Molt fred, molt fred. Veia. Sí, sí.
Anem al debat d'Esportscope, que esperem que sigui calent.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim el debat Esportscope, 35 minuts per sobre de les 3 de la tarda, amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Home, material tenim avui pel debat, eh? Començant per l'Alcoyanazo, per exemple, no?
Sí, sí.
Dani, que...
Com has dit, la tertúlia serà calenta per compensar el fred, perquè, home, jo ja sabeu el que penso de la Copa, però una cosa és això i l'altra és que és molt greu el que va passar ahir, que s'ha d'analitzar. Igual que si li passés avui al Barça, doncs en parlaríem i en faria moltes portades i tal, doncs això és el mateix. El Madrid va fer el ridícul, estàveu repassant ara l'alineació amb el Melchor, sí. I vaja, ell diu, no, bueno, jo crec que a lo mejor podria ganar. No, és que el germà petit de Benzema i el germà petit de Hazard haurien de poder guanyar a l'Alcoyano, no? Per tant, és molt greu. Ara, això sí, jo segueixo pensant que el 30 de juny ningú jutjarà el Madrid per això d'ahir, el jutjaran pel que ha fet a Lliga i Champions, però és un escàndol, sí, sí.
Sí. Jo, Júnior, no és la primera vegada que li passa al Madrid això, perquè ja ha passat abans, també al Barça, però jo, francament, ahir no m'ho veia venir.
No, jo tampoc m'ho veia venir, però ja que tenia un jugador de l'agència jugant, doncs
sempre
sense il·lusió aquella de que...
Qui era?
Que pues, puguin guanyar, i si a sobre fa el primer gol, pues...
Home, sol ves.
Sí, que des d'aquí no crec que ens escolti, però felicitar-lo.
De aquí al Bayern, eh?
Al
Mercado, sí, senyor. O al Barça.
Ja veremos.
Oye, ahora la presión la tiene el Cornellà, eh? Tiene la obligación de ganar.
No,
si no és un fracàs, no?
Dimitirà
gente del Cornellà si no guanyen el Barça.
Se conocen muy bien el Cornellà y el Barça de las categorías inferiores, y aunque no sea lo mismo...
¿Tienes ahí también gente de la agencia?
No, en el Cornellà no. No. Pero está un amigo mío con el que había coincidido los veranos en los campus de fútbol, que es Albert Dorca, y bueno, que quiero que gane el Barça, pero incluso me da ilusión que marcara algún gol.
¿Es verdad que tiene 38 años? ¿Es veterano ya?
Claro, es como yo, del 82.
Sí.
Sí, sí, sí. Íbamos a unos campos de Lurrutia a depilar las piernas de los compañeros. Por la noche.
Sí, sí.
A veure què passa, perquè el tema, Dani, és que el Barça està advertit amb el que li ha passat a l'Atlètic de Madrid i també amb el que li ha passat al Real Madrid, però després, havent caigut aquests dos... dels tres títols que té ara mateix el Barça per disputar aquesta temporada, se li obre una possibilitat gran amb la Copa del Rei, perquè la Lliga està molt complicada, la Champions són allò, palabras mayores, i sense el Madrid i l'Atlètic de Madrid la Copa se li posa molt a tiro.
Aquest és el títol que té entre moltes cometes, amb pitjors rivals o amb rivals menys complicats dels que pot guanyar, perquè evidentment no hi són els que hi són a la Lliga i ja no t'explico ni a la Champions. Per tant, sí, jo crec que Koeman s'ho prendrà seriosament, que segur que tindrà una alineació amb canvis i amb titulars, és a dir, una barreja d'algun titular i algun suplent, però jo no només pel que li ha passat al Madrid, sinó perquè el Barça ve de perdre la Supercopa d'Espanya, jo crec que avui el Barça sortirà enxufat. És el meu punt de vista. Ara, és el Barça imprevisible, no podem fer judicis de valor, que ja sabem que després ens emportem decepcions, però totes les llums d'alarma estan enceses perquè avui el Barça, amb el que li ha passat al Madrid, li ha passat a l'Atlètic, i perquè ve de fer un cap de setmana no gaire triomfant, doncs jo crec que per tot això avui el Barça sortirà amb tots els sentits posats.
I además solo deja cuatro fuera, de los habituales, y dos obligados.
Sí, sí, por eso digo, yo creo que va a hacer... Tinc dubtes de si jugarà Neto a la porteria, de si...
Ha de jugar Neto.
Yo entiendo que sí,
però
farà una barreja, farà una barreja, posarà algun titular, tres o quatre titulars i la resta suplents, suposo.
Com el filial Júnior va guanyar allà, ara ho comentàvem, va guanyar 0-1.
Sí, però el filial està més acostumat a jugar aquesta mena de partits i sempre quan... pues això, quan juga un primer equip amb un camp més petit, és artificial i tal, doncs no està habituat, és més un compromís i un tràmit i no van amb la motivació que anirien en un campionat com la Lliga o la Champions, i costa molt. Llavors no són tràmits fàcils. I una de les claus potser seria aquesta, no? Jugar una mica amb jugadors més del filial que estan més acostumats i donar una mica de descans i potser, pues, segons com vagi el tema, doncs treure'ls pues, algun titular perquè resolgui. No ho sé. Pues és una papereta que a mi com a entrenador no m'agradaria passar.
Junior, jo crec que serà al revés, eh? Que pondrá primero a los titulares, a los del primer equipo, y después a Collado, a Moriba, si es que los pones, si es que vas ganando, ¿eh? Si no, yo creo que no, ¿eh?
Pero los titulares, pero no todos, ¿no? Es decir, algún Conrad o algún Ricky Puig posará o no.
Bueno,
o...
Ricky Puig seguro. Claro. Seguro. Sí, si haces la alineación, ves que te sale Ricky Puig en el centro del campo, como decía Elena antes, con Pedri, con Pjanic.
Yo creo que no
Pedri,
es
un
partido para Ricky hoy, ¿eh? Y mira que a mí me gustan los jugadores con calidad y tal, però hoy no és el partit per a Ricky.
Perquè veus un partit així molt gos i tal, o què?
Sí, perquè veig un partit gos, pocs espais, insisteixo, la gesta artificial sembla que no, però influeix. No el veig, avui no el veig.
Oye, ¿conoces a estos que...
¿Qui el protegiria?
A estos que podrían jugar, a Ilaix Moriba y... Sobre todo Alex.
Lo conozco muy bien, sí, claro.
Sí.
¿Y qué tal?
Que yo hoy le daría la titularidad tranquilamente.
¿Ah, sí?
Sí, porque está muy, muy acostumbrado a jugar. Yo creo que lleva 8 años jugando en ese campo. O sea que en cualquier momento hace una de esas salidas suyas en medio campo y 3/4, chut y gol.
¿Características que tiene?
Características que tiene, muy vertical, un poco anárquico. Un disparo espectacular y buen manejo del balón. Es que
se'l compara amb Pogba, no? Salvan les diferències, aquest perfil de jugador.
Se'l compara amb Pogba per una mica per l'estilisme, no? Però bueno, jo crec que encara li falta envergadura per arribar a ser Pogba. I espero que tingui el cap més ben amoblat que el Pogba. No, però sens dubte és un jugador amb unes condicions totals.
I Collado, bon element, no?
Collado, mira, jo Collado l'he volgut representar des de que té 12 a 13 anys. I la veritat que les nostres famílies ens portem molt bé i tal, però mai hem acabat de coincidir en l'aspecte laboral. I què ets de dir al Collado? Molta qualitat tècnica, molt vertical, té 1 contra 1, té gol... ho té pràcticament tot. Sí que li falta desenvolupar la faceta defensiva sense pilota, ja. però bueno,
el altre dia
treballen, és molt jove.
Marcó un gol olímpico,
sí,
contra el Badalona,
sí.
Precioso.
Sí, señor.
Es un zurdo que juega por la derecha y me parece mejor que Trincao.
Sí, zurdo por la derecha. Lo que pasa, Collado te puede jugar de 10, de 8, y te diría, lo que pasa que ahí no ha jugado, hasta de falso 9.
Doncs el que no entenc llavors és per què no l'hem vist fins ara. És a dir, per què hem d'esperar a un partit de Copa del Rei, si és que el posa, que suposo que el posarà, però per veure'l, no? Perquè en algun minutet d'algun partidet del primer equip, o emportar-te'l com a mínim, que estigui per allà, segurament hauria estat interessant.
Sí, jo crec que se li hauria donat alguna oportunitat, però sí que és veritat que a primera
Valverde
divisió...
Valverde se la dio.
Sí. En Copa, crec que fue, no?
No, i en Liga, contra el Celta...
En Liga, no. El tema es que cuando compites a primer nivel y en un equipo como el Barça, los mediocampistas tienen que hacer mucha presión, defender, y ahí sí que es un poco el punto débil, pues mira, tanto de Ricky como de Collado y el del mismo Ilaix, ¿no? Entonces esto es algo que tienen que mejorar, pero que también es el pez que se muerde la cola, porque esto solo mejoras con minutos.
¿Os va a sorprender la presencia de Koeman ahí a la trobada de candidats, Dani, o qué?
A mí sí. Em va sorprendre, però agradablement. Vull dir, em sembla bé que hi sigui, i crec que té sentit que hi sigui, i a més, segons tots els candidats, va estar perfecte. Koeman i va entendre que la situació econòmica del club està com està, no? Però sí, m'esperava que fos una reunió només Tusquets i els candidats, però està bé que parlin de fitxatges, al final, per arribar a la conclusió que tots sabíem, que és que el Barça no té diners.
Sí,
no té
jo creo
que le hicieron ir para eso, precisamente.
Per pressionar una mica.
No, para decir...
Para dejarle claro que no hay...
Que no, 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 para dejarle decir, claro
para
que
decir,
no.
Koeman le quiere, pero no podemos. Y ya. Koeman lo admite.
Sí.
Pero...
pero lo admite delante de todos, y cuando Koeman delante de todos les dice, es igual, que no venga,
ya no se puede quejar después.
Claro,
ya no hay lío.
Es una buena estrategia.
Pero yo estic d'acord amb el Jan, que un jugador que t'acaba contracte a l'estiu i que és un central, no és algú que et vingui a solucionar la vida i que gràcies a portar-lo ara guanyarem la Champions i la Lliga. És que crec que és un moviment irrellevant. Sí que pots tenir un central més, però també fitxes un central en perjudici de Mingueza, que porta tota la vida aquí picant pedra, que ha sortit ara al primer equip, que ho està fent molt bé i que es mereix respecte i com a mínim aquest dret ara a jugar. Ara, que em diguessis, no, és que necessitem un golejador perquè sense aquest no podem aspirar ni entrar a la Champions. Bueno, aquí jo crec que el club inclús faria un esforç, però una posició així, que més o menys la tenim resolta, jo també soc partidari d'esperar a final de temporada i que vingui gratis.
Jo aquí, de les poques coses que no estic d'acord amb el júnior, jo sí que crec que un central és necessari. En el que sí que estic d'acord amb el júnior és que, vull dir, ja, tal com està el Barça, la situació que està d'econòmica, em sembla bé que s'esperi a final de temporada, o sigui, em sembla perfecte.
Però
jo crec que un central potser no ens anirà de guanyar la Lliga i la Champions, però Mingueza està per veure encara, jo crec que... Vaja, ho està per veure. Per mi Eric García és millor que Mingueza, jo crec que més o menys per tothom. Araujo ens està agradant i Piqué tornarà, vull dir que sí. Segurament era més necessari fitxar-lo al principi de temporada que ara, però que el Barça necessita un central a la llarga, jo crec que sí.
Júnior, remata.
Jo només vull rematar o fer una reflexió, no? Perquè cada vegada que els medis de comunicació parlen d'un jugador... hay que traerlo, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos, y tots els lectors, com ho veies, hay que traer a... Ara, al cas d'Eric, hay que traer a Eric, hay que traer a Eric.
I la gent... Cesc Fàbregas.
Sí, Cesc Fàbregas, Fabiola... O sea, hay 50.000...
Sembla que no hi hagi cap altra central al món, ara mateix.
Exacte, com si no hi hagués cap altra central al món. Jo el que dic és que pel rendiment que crec que donarà l'Eric amb el que està donant el Mingueza, és que trobo una bogeria que en la situació econòmica en la que estem hagi de ser una prioritat.
Perfecte.
I més un jugador que va sortir gratis. Jo encantat de que torni, però ja que vol tornar perquè s'ha equivocat, que torni gratis, que no passa res. O sigui, al final, si ve gratis, a la gent tindrà més marge per demanar una comissió millor i el xaval tindrà un contracte millor també. O sigui, no sé les presses.
Perfecte. Ho deixem aquí de moment, amics. Oli, Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé.
Abraçada.
Adéu, seguim. Adéu.
Decepció a la Supercopa. I ara, un partit trampa a la Copa.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, Cornellà, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
COPE, estàs informat.
Seguim amb l'Espanyol, que estem a dos dies pel Girona Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Sí.
Hola, bona tarda, Quique.
Hola, bona tarda.
Ha parlat avui el míster, no?
Sí, senyor. Vicente Moreno, com sempre, 48 hores abans del partit que li toqui el cap de setmana, aquesta vegada a Montilivi. Ha donat alguna altra pista de cara a l'equip de dissabte. S'ha recuperat a temps de les seves molèsties Miguelón, així que serà titular a lateral dret Miguelón en el lloc d'Òscar Gil. I atenció, perquè ha dit que no arribarà segurament Lluís López, és a dir, que David López busca company. Jo aposto perquè serà el company de David López, l'uruguaià Leandro Lele Cabrera. Escoltem el partit, l'entrenador de l'Espanyol parlant del partit de dissabte a Girona, abans també de rebre aquí el Rayo i de viatjar a Lugo i a Mallorca.
Tenim moltes ganes, moltíssimes ganes. És a dir, que afrontem el partit amb molta il·lusió, amb ganes de competir, en guanyar, pues tornar a aquesta sensació de que te dona les victòries, no? Evidentment, ens agrada viure, per sort, en guany estem visquem molt més en la victòria, i volem seguir pues en aquesta sensació que se té després d'una victòria. Per tant, li donem, com he dit abans, màxima importància i moltes ganes de competir en el partit del proper dissabte.
Dels quatre propers partits, recordar, tres fora i una a casa contra el Rayo, així que és un mes clau el que li ve per endavant a l'Espanyol de Vicente Moreno.
Per cert, Quique, que s'ha ajornat a l'Espanyol B Andorra, no? Que havia de ser el debut esperat d'Eder Sarabia, no?
I mira que en teníem ganes de veure l'Espanyol B de Gai i l'Andorra de Piqué i Sarabia. Era el diumenge a les 12 del migdia, el proper diumenge, Però l'Espanyol B ha comunicat avui que té casos Covid. M'expliquen que, evidentment, perquè el partit es suspengui, en són diversos, més de tres, em diuen. Així que haurem d'esperar uns dies que es recol·loqui en el calendari aquest Espanyol B Andorra del grup 3 de segona B.
Última hora del Girona. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, molt bona tarda.
Que ha passat per sala de premsa un ex de l'Espanyol, Mamadou Sylla.
Sí, el Girona, que por cierto lleva 4 partidos sin ganar, donde solo ha sido capaz de marcar un gol, lo cual le deja 4 puntos de los puestos de playoff que ocupa el Leganés. No es una distancia importante, todavía queda mucho para acabar la temporada en la segunda división, pero el delantero Mamadou Sylla espera romper esa racha ante un Espanyol del que dice se deberá estar muy pendiente de sus jugadores ofensivos.
Nuestro objetivo es meternos entre los 6 primeros. No se van a poder permitir muchos fallos porque, claro, los rivales ahora se están alejando poco a poco y intentar enganchar unos cuantos partidos seguidos, ganarlos, porque si no se hará un poco difícil. Son uno de los mejores de la categoría y intentar ahí, bueno, que no participen, que no se sientan cómodos. Luego, pues nosotros seguramente tendremos también nuestras opciones.
El partido el sábado a las 18:15 en Montilivi.
A la Lliga Femenina, disputat ahir, partit pendent, Barça 7, Rayo 0. 9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
En la ràdio, todo pasa en COPE.
Hay noticia de alcance, ha habido una explosión muy importante en un edificio de la calle Toledo, en Madrid.
De repente un ruido enorme, ha caído la pared encima.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
La compañera de COPE Madrid está ya en las inmediaciones.
La estación del edificio de la parroquia de la Iglesia de la Paloma. Justo al lado de esta parroquia hay un colegio.
Están a salvo los niños que estaban en el colegio cercano.
Que se estaba produciendo una revisión de la instalación de gas en el edificio. Juan Baño, jefe de interior de...
Ya es la hipótesis desde el minuto uno.
Con Ángel Expósito en la linterna.
La grave explosión de gas que ha destruido un edificio en la zona. Se encuentra nuestro compañero.
La última hora, 3 personas muertas. El hombre desaparecido es el operario que estaba revisando la instalación de gas.
Con los directamente afectados.
La gente en los balcones. He visto una columna de humo.
La persona desaparecida es el cuñado de una de mis sobrinas.
En la radio, todo pasa en COPE.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Parlem de bàsquet. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
I de les victòries a l'Eurocup del Joventut i l'Andorra.
Joventut 95, Nanter 90. Victòria molt treballada. La penya que va encaixar 30 punts en el primer quart i va acabar encaixant 90 en el partit, però que gràcies sobretot a la feina de Brochanski i d'Ausson suma una victòria que els hi col·loca 2-0 en el seu grup. Situació de privilegi que destacava el tècnic Carles Durant.
Hem entrat molt malament al partit, sobretot perquè hem atacat molt malament. Hem regalat masses pilotes i hem permès masses punts fàcils al Nanter. Crec que els altres quarts hem estat molt millor, sobretot en atac. Segurament el pitjor un altre cop ha sigut els 3 últims minuts, on quan ells han sigut molt més agressius nosaltres ens hem precipitat, però estar 2-0 en aquest grup doncs és una molt bona notícia.
I Mornar Bar de Montenegro 71, Morabanc Andorra 74. Una altra victòria treballada i sumada gràcies a la Sant Freda de Clemin Hanna als últims minuts de partit. Un apunt d'Eurolliga perquè el Barça ja està a camí de Belgrat. Juga demà Eurolliga davant d'Estrella Roja amb les grans novetats a l'expedició de Brandon Davis, el pivot, i Nico Mirotic.
A l'Eurolliga femenina, avui a l'Uni Girona es medeix a l'Ekaterinburg, que és l'actual campió d'Europa.
A les 5 de la tarda, la bombolla d'esquí a Itàlia, un partidàs que però no és el partit. Les russes ja estan classificades amb 4 victòries, les gironines tenen 3, intentaran donar la sorpresa, però sense perdre de vista que pot ser el partit clau és el de demà contra l'esquio italià, que només va perdre per 4 a la bombolla de Girona. Ho recorda el tècnic Alfred Julbe.
Quan dic que aquest serà un partit molt complicat, és més veritat que totes les altres vegades, i una complicació afegida, que és el fet de que en 24 hores, respecte al final d'aquest partit, ens enfrontem a probablement un dels partits més importants de l'Uni Girona dels recents temps. Tenim un grup orgullós que ens costarà de gestionar aquest partit, de no intentar al màxim l'oportunitat de victòria, conscients de que el dia següent ens juguem tot.
Si cau la victòria, però, les gironines estarien classificades per la següent ronda.
En handbol, avui gran partit al Mundial. Juan, comença la segona fase, Espanya-Alemanya.
Sí, los hispanos que parten con la ventaja de haber pasado con 3 puntos, uno más que los germanos, y de enfrentarse a un equipo con 5 de sus puntuales ausentes, unos por lesión y otros que han renunciado al Mundial por temor a contagiarse por el COVID. En el último precedente del europeo de enero, España ganó por 7 goles a Alemania. El jugador catalán, Joan Cañellas, valora el enfrentamiento contra Alemania clave para acceder al cruce de cuartos.
L'equip alemany sí que compta amb baixa de jugadors importants i molts dels que estan aquí potser no són tan coneguts, però sí que són molt bons. El fet de que no siguin tan coneguts també els pot fer més perillosos, perquè molts de nosaltres no hem jugat mai contra ells. Ells potser tenen un pèl més de pressió perquè han de guanyar per no quedar-se fora dels quarts pràcticament, però per contra crec que ens donaran nosaltres de favorits.
El sábado el rival será Uruguay, el lunes se cierra la fase contra Hungría, hoy España-Alemania, 20:30 de la tarde.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
En futbol sala, el Barça ja coneix el seu rival pels vuitens de final de la Champions. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. L'Asnières Villeneuve de França serà el rival del Barça aquests vuitens de final de la Champions. És el rival més factible per coeficient que li ha pogut tocar i, a priori, ho té de cara per passar a quarts, tot i que té a Ricardinho com a estrella. Si els blaugrana passen, disputarien una final a 8 entre el 28 d'abril i el 3 de maig a Minsk. Doble alegria pels Andreu Plaza, que ahir es van classificar per la Copa després de derrotar el Rivera Navarra per 4-2. Així ho valorava el tècnic blaugrana.
Con todo lo que ha pasado, pues estamos contentos porque hace un par de meses pensábamos que no sé si íbamos a llegar, porque habíamos empezado muy mal y bueno, por suerte los últimos 6-7 partidos hemos encadenado bastantes victorias y eso nos ha dado la posibilidad de llegar, justitos, pero llegar.
El Barça va haver de remuntar en 2 ocasions per sumar els 3 punts i assegurar-se l'accés a la Copa del Rei. Ara esperen rival i és que equips com Jaén i Córdoba tenen partits pendents i podrien entrar entre els 8 millors.
Gràcies, Àlex. Acabarem amb ciclisme, Quique, que la presentació de Movistar deixa diverses notícies.
Sí, senyor. Bones pel ciclisme català, que tindrà Marc Soler com a líder del Movistar al Giro d'Itàlia el mes de maig, sortida a Turín. Atenció, perquè Superman López, Miguel Ángel López, el colombià, flamant fitxatge de Movistar, correrà la volta 2021 des de Calella el 22 de març. Defensarà el títol del 2019. I Alejandro Valverde, com no, el gran ciclista de l'esport espanyol en aquests darrers anys, estarà a tope pels Jocs Olímpics de Tòquio i després penja la bicicleta.
De momento sí que tengo pensado que es el último, pero arranco con la misma ilusión que otros años, con ganas de hacerlo bien, aportar lo máximo que se pueda al equipo y si luego para mí vienen victorias, pues muchísimo mejor. Pero bueno, de momento afrontamos eso, con la idea de que sea el último.
Está a punto de comenzar la temporada ciclista.
Gracias, Quique.
Adiós, buena tarde.
Minut i mig i les 4, Gil, vostè remata.
Doncs tens raó, Ballori, jo sí que remataria a més d'un en el dia d'avui. Capítol de positius per Covid. Paula Badosa, la tenista que estava en aquesta bombolla prèvia a l'Open d'Austràlia, definitivament ha donat positiu, exactament igual que el Kun Agüero. I a més, Fausto Gresini, el mític pilot italià de motociclisme, està amb pneumònia derivada del virus. José Juan, l'heroi, el porter de l'Alcoyano, diu que vol el Barça a 8ens. I Pere Milla, el jugador de l'Els, que la clau en el partit davant del Barça, és mantenir la porteria a 0. Informa la penya, el Joventut de Badalona, de la desaparició de Jaume Bassó, jugador verd i negre a la dècada dels 40 i 50 i posteriorment directiu, i la FIFA ha amenaçat i ha dit que els que juguessin aquesta teòrica superliga que s'està muntant al marge de les Copes d'Europa quedarien inhabilitats per jugar un Mundial.
Gràcies, Gil, que vagi molt bé, abraçada.
Igualment, Batllori, solidaritat, sí senyor.
Adeu.
Adeu.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça i va caure el Madrid. Creieu que el Barça caurà avui a Cornellà? Creieu que sí el 52%, que no el 48%. I en clau espanyol, el Girona és un rival més, 40%, un rival especial, el 60%. Us recordo que avui hi ha Tiempo de Juego, amb atenció especial aquest Cornellà-Barça, a partir de les 7 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports Copia, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.